Doctor Ramon Grimal, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Com estem, doctor? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Ara diu que hi ha protecció solar en pastilla?
Sí, sí, fa anys. Fa anys que n'hi ha, però no us
doncs
penseu
jo no ho sabia.
Que és un tràfic. Sí. Són derivats dels carotenoides, és com si mengessis un camió de pastanagues a cada pastilla, i el que fa és que canvia una mica el to de la pell, el que fa és que et tornes una mica ataronjat, com si això, com si haguessis abusat dels cítrics. Sabeu que tant la pastanaga com la taronja, com l'aranja, contenen molts carotenoides, i la gent que en fan un excés doncs agafa la pell aquest to,
ja.
Que no per tothom és massa bonic, eh? Vull dir que és
ja,
un to...
Ja, és que això ataronjat t'anava a dir, no sé si és un moré
sí.
Gaire atractiu.
Bueno, és una mica aquest aspecte del Donald Trump, que agafa aquest color que no agrada massa, doncs seria una mica aquesta mena de to de pell, eh? Però sí que és cert que pujar una mica el color de la pell, especialment
sí.
A la gent de pell molt, molt blanca,
sí.
Et dona una mica més de protecció solar, diríem, interna. Seria com canviar, tenir una pell una mica més forta i resistent al sol.
Uh-huh.
Però, per tant, hem de combinar aquestes pastilles amb les cremes solars, no? És a dir,
bueno,
que...
General, no estarem, no recomanem...
No... Sí.
Aquestes pastilles no les recomanem pràcticament a ningú, perquè
d'acord.
És mil vegades més eficaç
clar.
Tapar-se externament que no pas prendre això, que a més penseu que això no té un efecte immediat, vol dir que has de començar a fer-ho un mes abans, has de seguir fent-ho, vull dir que no és que sigui allò, la cosa que te'n vas a la platja mitja hora abans et fots això i ja tens la protecció, no? Vull dir que és un tema de molta progressió i ho fem especialment a gent de pell claríssima, fototipus 1 o 2, pèls rojos, ulls verds, ulls blaus, ulls verds, persones que tenen una pell molt delicada i, per exemple, tenen al·lèrgies solars. No? Hi ha gent que cada vegada els hi toca el sol, se'ls hi posa vermell a la pell, els hi pica, etc. Doncs aquests tenen una ajuda més a tot l'altre que ja fan, que és posar-se roba sempre que poden, posar-se protecció solar 50 i, a més, els ajudem una mica en protecció oral. Però en cap cas ningú ha de substituir la protecció clàssica de tota la vida per pastilles contra el sol. Eh?
I què explica que s'hagin fet tan virals, no, aquestes pastilles, que estiguin tan de moda?
Bueno, no crec que s'hagin fet virals, no? Se n'ha anat parlant sempre, passa que de vegades això, hi ha gent doncs, que, bueno, doncs, que no el coneixen i llavors els hi fa molta gràcia. Ah, mira, una cosa nova, però la veritat és que fa molts anys que els utilitzem i les prescrivim, però no tenen l'eficàcia que ens agradaria que tinguessin. Eh?
Yeah.
I recordeu que els dermatòlegs reconeixem que d'alguna manera la indústria ha marcat un gol fent creure a la gent que per protegir-te t'has de despullar per posar-te crema. I això és, evidentment, un disbarat. La roba protegeix molt més que qualsevol crema. Per tant, si tens un fill i vols que tingui l'esquena protegida, no li treguis la samarreta quan està jugant fent castells de sorra a la platja. Perquè la protecció que et dona la roba, evidentment, és molt superior a cap crema. Llavors, reservem la crema doncs, en zones que és incòmode portar tapat. No? Vull dir, tampoc no cal anar amb burca i amb mascareta a la platja i possiblement amb guants tampoc. Però si tinc un nen que ha d'estar jugant doncs, 3 o 4 hores, doncs evidentment si porta una samarreta de màniga llarga només li has de posar crema a les mans i a la cara, doncs estalvio molts productes químics que d'alguna manera s'absorbeixen, estalvio molts diners, aquestes cremes que ara ens han caducat de l'any passat, estalvio que el nen s'arrebossi amb la sorra i quedi enganxós amb la crema, estalvio doncs, que l'aigua del mar li hagi pres la crema i em descuidi zones que no tindrà. Vull dir que realment és molt més eficaç a la protecció física amb roba que a la protecció química amb crema.
Bé, doctor, mira, tenim una companya, la Carla Villegas, que es pren aquestes pastilles, aquesta protecció solar en pastilla. Carla.
Què tal? Doncs sí, és el primer cop aquest estiu. El meu dermatòleg m'ho va recomanar, doctor, perquè doncs jo sóc una persona que sempre he tingut molts brots d'acné. I llavors...
És molt jove, la Carla té 24 anys, doctor.
Jo pensava en un principi que a l'estiu anava bé no prendre el sol perquè entre les meves amigues també creiem que el sol seca no els grans i per això pensava, ostres, doncs va molt bé. I el meu dermatòleg em va dir tot el contrari, no? que el sol no va bé per l'acné i llavors això... Jo ja de forma habitual em poso protector solar cada dia, ara que ha començat a fer més bon temps, i això farà com uns 10 dies o així que vaig començar a prendre aquestes pastilles, però especial, o sigui, el que em va recalcar és el que vostè deia, que això no és, no, és un miracle i llavors t'ho prens i no t'has de posar crema, sinó que és un reforç, però que òbviament m'he de posar la protecció.
Sí, jo crec que hem d'evitar fer un consultori online aquí tu i jo, però així és per respondre una mica ràpid. Diríem que anaves ben encaminada. A la majoria de persones, els grans a l'estiu els millora. Per tant, anaves ben encaminada.
Ah, doncs
i
mira,
sí que és cert que en general tothom a una mica de solet per l'acne li va bé. Però també és cert que hi ha formes d'acne que apareixen en el moment que la pell rep una radiació sobtada, que es diu l'acne estival, o els yanquis en diuen el Mallorca acne, perquè passava molt a la gent que venien doncs, a prendre el sol en el Mediterrani o s'anaven a les platges de Florida. Però l'habitual és que l'estiu millori. El que sí que empitjora l'acne és l'aplicació dels productes greixosos que de vegades utilitzem com a cremes de protecció solar o com a aftersun. Per tant, si jo m'aplico una crema pastosa de protecció solar que té greixos i l'acne que està causat per massa greix, doncs evidentment empitjoraré. Però si faig servir un protector solar en forma de gel o d'esprai, doncs evidentment això tampoc no passaria.
A mi em passa sempre això, que em poso crema solar i el dia següent tinc alguns granets blancs i dic, mira, ja està, això és per la crema. Em fa ràbia.
Efectivament.
Sí.
Bé, és veritat que bronzejar-se amb rajos UV, no sé, als 30 anys et pot deixar la pell com si en tinguessis 70?
Bé, les maquinotes aquestes de radiació artificial, que els dermatòlegs en diem maquinotes del dimoni, han estat inventades per treure l'avís, que és la radiació UVB. És a dir, si jo em poso el sol, els ratxos UVB em cremen i m'avisen que fa massa estona que estic exposant-me. Els enginyers malèfics que van dissenyar aquestes màquines van suprimir l'efecte avisador de la radiació ultraviolada de tipus B. I només van deixar la UVA, que no es nota, però és la que més envelleix i és la que més potencia el càncer de pell. Per tant, una persona amb 20 minuts de màquina pot estar rebent l'arròs de la dosi que rebria doncs, en 6 o 7 hores anar a la platja i que la seva pell no aguantaria, per tant, s'hauria amagat abans. No? Per tant, evidentment, són molt més perilloses les màquines UVA que no pas el sol natural.
Ja. Algun consell per combatre les arrugues de manera efectiva? Alguna cosa que funcioni, doctor?
Perquè... El que funciona més bé realment és amagar-se del sol. Aquest és el millor sistema de prevenir l'aparició de les arrugues. Penseu que l'envelliment cutani quasi mai no és cronològic, sinó que és fotoenvelliment. Vol dir que si jo tinc la pell de la cara arrugada amb 60 anys, no és pels 60 anys, sinó és per les hores de sol que he rebut durant aquests 60 anys.
Yeah.
I, de fet, això és molt fàcil de comprovar. Si un es mira la pell de les natges, també tenen 60 anys i en cap cas allà hi ha taques ni arrugues, perquè no són els 60 anys, sinó les hores de sol que he rebut en la cara durant aquests 60 anys. Per tant, si la vostra preocupació és envellir bé d'apariència, exposeu-vos al mínim al sol i aconseguireu doncs, aquest efecte, que és una mica el que passa al món oriental. No?
Perfecte.
Les japoneses, les coreanes van tot el dia tapades, fugen del sol i arriben als 80 anys que tenen una pell magnífica.
Vaig veure una imatge.
Un preu molt alt.
Perdó.
És un preu altíssim que és sacrifico el plaer que tenim a la nostra cultura d'exposar-nos al sol. Per nosaltres això forma part del nostre lleure, doncs ens agrada estar a l'aire lliure i que la gent ens digui, no, quina bona cara que fas, no? Allà és al revés, allà et diuen, mira quin goig que fas, que has sigut capaç de protegir-te al 100% de la radiació solar. No? I aquí a la nostra cultura va en contra, és quasi impossible que algú visqui feliç protegint-se al 100%.
Doctor...
Perdona.
Sí, doctor, hi ha persones que pensen que és veritat que la pell es pot entrenar amb el sol i que quan més sol rebem sense protecció, millor reacciona i genera defenses, però això és fals, això, no?
Això és un disbarat. Sí, seria molt semblant a un alcohòlic que digués que si tu comences al dematí amb un whisky, doncs el tercer whisky ja no el notes, no? És cert que l'alcohòlic mai va borratxo, però evidentment que està castigant el seu fetge molt més que la persona doncs, que només beu una copa doncs, quan surt el cap de setmana i li puja el cap, no?
Uh-huh.
Evidentment que els pagesos i els pescadors que no es cremen mai, però estan treballant tot el dia sota la radiació solar, tenen molt més càncer de pell que no pas l'oficinista, que només pot anar el dissabte una estoneta a la platja, no? Per tant, la radiació solar és acumulativa i el risc de càncer depèn de la dosi acumulativa. Per això els dermatòlegs gastem tanta saliva dient que la pell té memòria, no? Quan tu arribes als 60 anys i et surt el primer càncer de pell, allà ja et portes bé. Però la pell se'n recorda de tots els 59 anys anteriors que havies estat exposat al sol i això ja no es pot esborrar, no? Per tant, és un disbarat dir que si t'acostumes al sol després no et farà mal, que seria el mateix que dir si comences el dia prenent alcohol, doncs ja no notaràs la tercera copa, no? És un disbarat.
Ens preguntem fins a quin punt, no? Ens protegeixen les cremes solars, fins i tot les més potents, no? Les de factor 50. Si ens les posem, podem estar segurs, podem anar tranquils o no?
Bé, les cremes, a diferència de la roba, per tant, jo torno a insistir sobretot amb la canalla, que és on el risc és més alt, les cremes s'han d'aplicar molt ben aplicades perquè compleixin la seva funció. Llavors, els estudis es fan doncs, calculant els mil·lilitres de crema per centímetre quadrat de pell. I, esclar, la gent no ho fem així, no som tan precisos, no? I, a més, com que són molt cares, doncs en posem poca i no l'escampem bé, etcètera, etcètera, no? Després hi ha el factor que la durada de la crema més o menys es calcula 2 hores, per tant, un factor de protecció 50 només és 50 durant 2 hores. I això comptant que no m'he passat la tovallola, que no m'he revolcat amb la sorra, que no he estat nedant, que tot això, evidentment, també fa perdre una mica d'eficàcia. Llavors, podríem dir, si algú s'aplica la crema cada 2 hores i va molt amb compte doncs, cada vegada que neda de replicar-se-la o si es passa la tovallola, etc., doncs sí que pot aconseguir una bona protecció. No? Però jo aconsello això, especialment amb la canalla. No? Quan surtin de l'aigua, els hi tornes a posar una samarreta i t'estalvies aquesta lluita de nen, vine que et fotré la crema, i allà tots perseguint els nens i la sorra i la crema, que és una mica més embolic.
Hi ha algunes noves tendències que estudien la salut des de la vessant mediambiental que ens expliquen que i comencen a recomanar no utilitzar cremes solars perquè diuen que poden funcionar com a disruptors endocrins. Amb això sobre aquest tema, com ho veu vostè?
Sí, és cert, però evidentment és un tema de dosi, això. És un tema de dosi. Per això, una vegada més, doncs fem servir aquesta màxima, no? De dir, intentem aplicar la crema en zones petites i tot el que puguis tapar amb roba, doncs t'estalvies de xupar-te aquests productes químics. Abans creiem
que... És a dir, que millor no abusar de les cremes de protecció solar.
Millor no abusar del sol, però, no?
A veure, si posem la comparativa de dir que és més dolent el sol o la crema, el sol és molt més dolent que la crema. Però si tu em dius quina és la millor manera de protegir-se del sol, jo no contestaré mai la crema. Sí, sempre és molt millor protegir-se físicament del sol que no pas amb crema, no?
Sí.
Abans creiem que les cremes més segures eren el que en diem les barreres físiques. Hi ha dos tipus de crema, la química i la física. La física en general no agrada tant perquè és aquella que queda sobre de la pell, que són les pantalles, allò que et veus com de color blanc o quedes com empastifat. I es creia que aquestes eren molt segures perquè no penetraven en la pell. Aquestes, la majoria, contenen titani i alumini, que estan micronitzats, són petites partícules. És com si et posessis una capa de ciment, per entendre'n, sobre la pell, i llavors el sol no travessa. Però cada vegada la indústria el fan més bé, aquest producte, per tant el micronitzen més. I llavors ara són nanopartícules de titani i ara ja s'ha trobat que a la sang es poden trobar nanopartícules d'aquest titani. Per tant, tot i que semblava molt segur, tampoc no ho és del tot. En canvi, el cotó segur que és totalment segur i no ens donarà mai cap ensurt.
Parlem d'aquesta proliferació dels càncers de pell, perquè els casos de càncers de pell han augmentat de manera sostinguda des dels anys 50. En el cas del melanoma, els experts ho teniu clar, hi ha una relació directa amb l'exposició solar. De fet, segons dades de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aproximadament el 81% dels casos de melanoma es donen en països desenvolupats. Esteu preocupats per aquest augment dels casos de càncer de pell?
I tant. Penseu que els dermatòlegs, jo cada dia de la meva vida que visito veig un o dos càncers de pell. Cada dia. El càncer de pell és el càncer més freqüent de tots els càncers. Hi ha dos tipus de càncer, el que seria el melanoma i els càncers de pell no melanoma, que són, per sort, molt més freqüents i no tan dolents. Però tots els càncers de pell es relacionen amb l'exposició solar. Hi ha un factor una mica genètic, per exemple, les persones de pell molt més clara, doncs lògicament tenen molt més risc que no pas doncs, les persones doncs, que tenen els ulls foscos, els cabells foscos, o tenen una pell, evidentment, més protegida. Per tant, aquestes normes que anem dient tot el dia, de dir, posis protecció 50, bueno, si vostè és de raça gitana o vostè és marroquí, doncs evidentment que no necessita aquest grau de protecció perquè la seva pell ja té una protecció natural. O sigui, en canvi, vostè és pèl roig, no li tocaria viure en un clima mediterrani. Tant en comptes de viure a Catalunya, vostè hauria de viure a Noruega. I allà tampoc no necessitaria protecció 50 per fer una vida més o menys normal, no? Però els que tenen una pell nòrdica i viuen, que és el que passa a Austràlia, Austràlia és el país del món amb més càncer de pell perquè són irlandesos i escocesos vivint en un clima que és un clima tropical, és a dir, estan a l'Equador i aquesta gent no tenen una pell que pot aguantar això.
Molt bé. Doctor Ramon Grimal, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat en directe al matí de Ràdio 4.
Moltes gràcies.
Gràcies, igualment, doctor.